I després d'aquesta estància a la sala Atrium, ja ho sabeu, fins al 31 de març, anem, com sempre, pels camins de Guillem Tell. Ningú estripa trompetes com la Sherman. Estripa el sentit de so, eh? No. Vaja, ja vull pensar que la teva col·lecció d'instruments encara la tens i la conserves des dels 4 anys.
Home, jo tocava el clarinet. Veus? I crec que no sonava molt millor que aquesta trompeta. Per tant, per sort per la humanitat, els meus veïns i els meus pares, ho vaig deixar.
No, que ets modesta, que segur que el toques
sí.
Molt bé.
Ui, sí.
Com estàs? Una mica refredada, no?
Doncs sí, però crec que és mal comú, no? Ara mateix, una mica...
Jo vaig estar-hi 3 setmanes, sí.
Semblem una mica un estol d'ànecs. Tothom parlant amb aquesta veu, però bé, ja és maco.
És bonic.
L'aneguès
és un gran idioma.
L'aneguès és un gran idioma, és un gran filtre. Sí, a mi m'agradaria saber si hi ha algun filtre radiofònic que pugui revertir. Hauria d'existir,
no? Això Rosa ho tenim, no ho tenim, eh?
No dic per ara, dic en general. Okay. No sé, jo crec que s'hauria d'aplicar en general a tota l'antena uns 7 mesos de l'any.
Un mucolític s'hauria d'aplicar.
També. No pensis que no en prenc.
No, i tant. Però, en fi, fa un efecte tardà. Que tingues paciència, en tot cas. Què dius?
Doncs comencem? Va, comencem.
Si és que no ho havíem fet ja.
No, però amb la meva cosa... Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. T'agradarà molt saber que avui, 19 de març, és el dia en què es va posar la primera pedra de la Sagrada Família. I quin serà l'últim?
Doncs,
la primera pedra del temple expiatori. Llavors, no sé si és que referien a la Sagrada Família com a temple expiatori o parlaven del complex en general.
I es va triar Sant Josep, per m'imagino, per alguna raó...
Suposo pel dia del pare, no? I tot això, com a element cabdal de la família.
Pare, tu ets pedra, sí.
Pare, tu ets pedra,
no,
això...
No, Pere, tu ets pedra.
Pere, tu ets pedra.
Tonteries bíbliques. Escolta'm,
tonteries bíbliques,
Déu-n'hi-do, i l'última quan no sabem,
doncs,
eh?
Doncs no en tinc... Mira,
2000, està
ah, sí, ho
però...
tinc aquí apuntat, no?
Sí, està anunciat, però no me'n recordo. 2020 i alguna cosa.
En fi.
No, encara la veurem, espero.
Encara la veurem?
Si cuides el refredat, la veuràs.
Sí. Jo penso que no, eh?
No, sí,
a més,
sí.
On de tirar a terra un munt de cases, serà un Cristo impressionant.
Fa gaire que no hi vas?
No, hi passo de tant en tant per davant.
Ah, i què et sembla? La part nova. La part més nova.
No sé, no em fascina, tampoc.
No, a mi tampoc. Podem criticar Gaudí. No, Gaudí no, Gaudí és intocable, però les
a veure, Gaudí està, és una unpopular opinion, però Gaudí té coses una mica lletges. Que no passa res, vull dir que és trencador, que és innovador, però és una mica kitsch, no passa res, no, dir-ho.
Al seu moment era això, era trencadís.
Clar, en el seu moment van dir, però què és aquest... Si no sé, jo m'imagino que devien veure el Palau de la Música i dir, però què és aquest castell de xutxes que has fet aquí al mig?
Bueno, poca broma. Hi ha una sèrie americana basada en l'imaginari de The Wizard of Oz, no? Que es diu...
Què, perdona?
Del Màgic d'Oz, de Frank Baum.
Va.
No,
que es no diu... me les pots colar, aquestes, no. Així.
perquè la sèrie, l'original... Vaja, es diu Emerald City, Ciutat Maragda, i aleshores...
No sé què em sona.
Sí, però la sèrie està ambientada, és a dir, el castell de la Ciutat Maragda, diguem-ne, de l'Emerald City, del títol i tot això, en aquesta producció, és el Parc Güell i el castell principal és una còpia de la Sagrada Família. És a dir, Gaudí ha inspirat aquesta colla. És una sèrie bastant dolentota, aquesta versió, però el primer capítol no em podia creure. Dic, què és Gaudí, això?
Que fort.
Què et sembla?
Un dia hem de parlar de la pel·lícula Desperta Ferro. Tu et sona?
Sí, però en forma... Vaja, en forma fins i tot de beguda. Era beguda que es diu, Desperta
Ferro. Sí, correcte. Doncs sí, és una mena de... En fi, no, és que m'ho reservo per un altre dia. Però és adoctrinament en estat pur i dur. I surten els Almogàvers, i surt Gaudí,
si no.
I surt moltes coses. I està a YouTube sencera en català. Per tant, si algú no es vol esperar a que jo un dia decideixi tractar-la en una secció, sinó que la vol mirar, està allà. A part de ser el primer dia de posar la primera pedra a la Sagrada Família, va ser el dia en què es dona per acabada la vaga de la canadenca a la plaça de Toros de les Arenes. Que és ironia, no?, que avui sigui un centre comercial. O ironia o no, o el... parlant pur de desenvolupament lògic dels esdeveniments, ara és un centre comercial.
Parlant de reformes que no, arquitectòniques que no ens agraden, no?
Correcte, correcte. Bé, doncs, a veure, no, entre, és que entre plaça de toros i centre comercial, doncs mira, evidentment, centre comercial, no?
Però... Van mantenir la façana Mudéjar, neo-Mudéjar, això sí, no? Però la resta...
Em fa gràcia que diguis no, com si jo tingués alguna informació al respecte. Sí, efectivament, David, aprèn. Els oients aprenen moltes coses, jo no, perquè jo ja ho sé tot. També m'agrada perquè es funda Esquerra Republicana de Catalunya i una també molt rellevant entitat per comprendre el panorama polític d'avui dia, que és el Club Patí Vilanova, consagrat a l'hoquei patins. Club Patí Vilanova m'agrada molt.
Li veia una R al final i estava ara pensant acústicament en Club Patí Vilanova.
Club Patí, també podria ser una mica la definició d'Esquerra Republicana ara mateix. I també un dia com avui va néixer Miquel Martí Pol, que segurament és el poeta català més Paulo Coelhitzat. Per què? Tens alguna resposta a això?
Bé, sí, la mateixa que explica perquè fora de context, no, alguns versos funcionen com a eslògans. Avui és fàcil fer-se samarretes de qualsevol cosa i el pobre Martí Pol durant molts anys ha estat, com tu bé dius, pelocollitzat, no? I clar, i tothom té en... Per qualsevol moment, diguem-ne, pots aplicar allò de tot està per fer i tot és possible, no?
Ai, sí, quan de mal ha fet Guardiola, no?
Sí, però l'era pre-Guardiola també es deia. Sí, però efectivament, aquí hi ha un punt, d'això. I clar, i qualsevol gurú pot citar invocar Martí Pol, que té coses molt bones i té poemes fantàstics.
Correcte.
Però és que està, sap greu, sembla que sigui que t'hagi de disculpar per dir a mi m'agrada Martí Pol.
Clar, és que t'anava a dir, trobo que hi ha molt de cachondeo i molt d'associat al melindrisme català, però jo és que amb Miquel Martí Pol a mi hi ha un tema que és que em va guanyar des del minut zero. Perquè té aquest llibre meravellós de poesies que es diu Bon Profit. A tu et sona?
Sí, i tant.
Que és mare meva, és que em va petar el cap. O sigui, me'n recordo perfectament a la biblioteca de l'escola, no sé quants anys devia tenir, molt pocs, i em va al·lucinar això que pogués dedicar poemes al menjar. O sigui, per fi algú sacralitzava allò que jo considerava i considero més sagrat, que és el menjar. A mi em flipa. Ja t'ho he explicat algun cop, no? Allò de la sinestèsia amb les paraules, que jo ho associo tot amb el menjar. Vull dir, és un tema... Jo sé que si visc molts anys i estic decrèpita, perduda, i no sé pràcticament ni com em dic, sé que recordaré perfectament se'ns esmolen les dentetes quan la mare fa croquetes, que és el principi del poema sobre les croquetes. Això, quan la mare fa croquetes, sí, un apunt una mica antic, però no passa res perquè li perdonem, perquè és Miquel Martí Pol i al final, doncs sí, doncs són les mares les que acostumen a fer les croquetes, no? Vull dir, si els tios us poseu les piles, doncs potser seran les meves pares. Però ja et dic, era això, era... Em va obrir un món de possibilitats dedicat tot un poemari al menjar.
És molt xulo. Hem de recordar, crec que era amb Cinta Massip i Toti Soler, que hi ha un disc dedicat al Bon Profit de Martí Pol, on reciten...
De veritat?
Sí. Ah, t'acabo de descobrir un món.
Ostres, sí. Tant de bo, mira, tant de bo hagués tingut l'encert de posar-lo.
No, ja...
Proper dia.
No passa res. No, baixa discoteca i que te'l deixin. És molt xulo, t'agradarà.
Però què vol dir? Que no és de fàcil accés?
Potser
no et puc trobar.
Vols dir Spotify?
Online, no, en línia.
Vaig a buscar, aviam si és Spotify. Explica coses, mentrestant.
Mentrestant, sí. Seguim amb el tema efemèrides. Every day it's getting closer. Avui, com dèiem, també jo, la primera pedra, no? El dia del pare, totalment irrellevant, al meu pare, però almenys no circulen missatges xungos com els del dia de la mare, que són com els missatges xungos que circulen el 8 de març. Jo et recomano molt mirar el Twitter de la Guàrdia Civil en aquestes dates assenyalades. Dia del pare, dia de la mare i dia de la dona treballadora, perquè van tan perduts. Uh-huh. Quina sorpresa, no?, d'altra banda.
Thank you.
tal dia com avui va néixer David Livingston, que per cert, Livingston va ser qui va posar nom a les cascades Victoria en honor a la reina d'Anglaterra, recordem. Aquesta, la Queen Victoria del Monty Python. M'ha sorprès molt descobrir que va difondre el gospel. I la seva història és que a nivell de literatura m'encanta, és això, que va anar cap al llac Tanganyika i se li va perdre la pista durant 6 anys, que es veu que en aquests 6 anys se'n va passar uns 4 malalts, perquè les malalties no tenien obsolescència programada abans, les malalties eren de veritat. I llavors quan a Stanley se li encarrega la cerca de David Livingston, doncs diu allò tan bonic quan se'l troba, Dr. Livingston, suposo.
Això forma part de la llegenda. M'agrada pensar que va formular la frase en aquests termes, no? Però...
Sí, segurament no, de fet, allò. Jo crec que va tenir molt de temps al viatge de tornada per pensar-s'ho. La resposta que està registrada de David Livingston és sí.
Que ja que et diuen una frase històrica, corre tu.
Clar, però tampoc és a veure qui és el més llest de Twitter, no? Vull dir, suposo que, hosti, és un miracle que t'hagi arribat aquell doctor Livingston, suposo. De veritat, estem per fer aquestes brometes, però dir, sí, em sento agraït de ser aquí per donar-li la benvinguda. Aquí, si això és veritat, va estar més inspirat Stanley que Livingston. Però, en fi, hi ha la teoria que s'ho inventés. Igualment, és una gran línia de guió.
És fantàstic, sí, és un punchline. Escolta'm, què és això tan bonic que sona? Recordeu que aquí a l'Irradiador, ICAT, la Charmant sempre, vaja, sempre té el programa, sempre posem el tracklist de les cançons que sonen i sempre ens portes bona música, i ara mateix estava preguntant-me què era.
Doncs, mira, és un documental, és que t'ho explicaré millor un altre dia, però hi ha un musicòleg, que és Bela Fleck, que va anar a un lloc, és que ara realment em falten una mica les dades, però bàsicament era un poblat on una dona tocava un instrument que és que de veritat
no passa res,
moltes,
tenim molts deures pel pròxim
això
dia.
Si voleu buscar a YouTube és Ateso Jazz Band, Jesus, is the only answer that I know.
Molt, veus, recordes perfectament.
No, sí, d'això sí, però és que la història que hi ha darrere és preciosa.
Que la gent ho busqui, que per això estem.
Que la gent ho busqui. No, bàsicament és una dona que li consideren que és bruixa perquè sap tocar aquest instrument, que és com una mena de són llengüetes metàl·liques paral·leles i es toca amb els polzes.
Sí.
I llavors això que se sent és ella tocant. I per això és un instrument que es reserva als homes en principi, per això ella en sap molt i llavors diuen, bé, en fi, és que ella és bruixa. Això és el que passa.
Increïble. Bé.
I és meravellós. A mi això de Stanley Livingston, també una altra referència a la meva infància, no? Però és que eren els fills de Leo Verdura. Saps? El lleó del Pequeño País. Hi havia un còmic, que per exemple és el que és Leo Verdura, un lleó vegetarià, i els seus dos lleonets fills es diuen Stanley i Livingston.
Oh.
I sempre fa gràcia, no? Perquè quan... Normalment en els noms dels personatges infantils sempre hi ha com referències literàries, sempre és com que els adults s'ho corren més, saps? En fer...
Home, hi ha la tira còmica clàssica de Waterson, on els protagonistes són...
Home, Calvin i Hobbes.
Calvin i Hobbes.
Mare meva, Calvin i Hobbes, mare meva. Bé, doncs, a part de que tal dia com avui va néixer David Livingston, també va morir Edgar Rice Burroughs, soldat americà i autor.
Y esta es la canción.
L'Edgar té un currículum molt interessant, perquè t'explico. Va a l'escola, s'interessa per Grècia i Roma, se'n va viure al ranxo del seu germà i treballa 2 anys com a cowboy / vaquer, que sona menys cool, però al final és el que és un vaquer. Ingressa a la Phillips Academy, l'expulsen per gandul, va a l'Acadèmia Militar de Michigan, forma part del 7è de cavalleria dels Estats Units, lluita contra els apatxes a Arizona, llicencien descobrint que era menor d'edat. Per què era menor d'edat? O sigui, tot això ho fa abans...
Mare
abans de complir
la...
Jo quan estava llegint això dic, deu tenir 40 anys, doncs no. Torna a Chicago, fa feines i llavors ho peta escrivint Tarzan.
Ara
quina
arribem.
Vida, per favor. Es veu que el rotllo aquest de no conjugada, jo Tarzan, tu Jane, etc., sí. És una cosa de la pel·lícula, perquè el personatge d'Edgar Rice Burroughs era gentil i sofisticat.
Home. Hey, Julie, how'd you get the wet, wet, wet? Something for my neck, neck, neck. Hey, Julie, how'd you get the drip, get the drip? Something for my wrist, for my wrist. Hey, Julie. Oh, hey, Julie. You got that drip, drip, drip.
Et porto una mica de joventut ara mateix.
És fantàstic. No, no, perquè... la banda sonora d'avui m'està fascinant.
La banda sonora d'avui és un festival. Hi ha un usuari a Twitter que es diu Giancarlo P, @fulanofarsante, que ha penjat un tuit que m'ha fet molt de riure. Llavors, tu ja deus saber que internet és el paradís de les sigles, i que normalment són en anglès, i si no les coneixes i no tens el context, doncs no encaixes ni una.
Exacte.
Doncs bé, el Giancarlo ha fet una guia per progenitors perduts titulada ¿Está tuiteando tu hijo sobre literatura? I llavors tenim, per exemple, el Mao, que seria, si algú, si tu no en saps, no? Si tu no ets un entès en el llenguatge juvenil, podries pensar que és laughing my ass off, o sigui, partint-me el cul de riure, però el Giancarlo apunta lees mucho a Orwell. Llavors, per exemple, LOL, sí, que potser les ments més... menys dutxes, diguem-ne, en la matèria laughing out loud, que es rien en veu alta, seria l'autre monde o la forge. LOL. Oh my god, OMG, és otro manuscrito genial. Clar, és que el tema és, potser els adolescents estan fent els adolescents i en veritat estan parlant de literatura. BRB, és que clar, n'hi ha hagut que l'has hagut de buscar, perquè
que no la sabia.
No la sabia, és Be Right Back, sí, no? Com ara vinc, és Buena rima, Becker. Que t'haig de dir, que a mi no em semblen tan bones les rimes de Becker. Hi ha vegades... O sigui, a veure...
Tu ets més les llegendes?
Tampoc. Una mica de Fotolog Oscurillo. Així, a mi el que em passa amb Becker és que quan diuen allò de volveran les oscures golondrines en tu balcón, a sus nidos, colgar... És com, ostres, has posat aquest colgar al final perquè et rimi amb el jugando llamarán de dos versos, i és com una mica en ese hiperbato me maté jo, no? Vull dir, buena rima Becker, home, doncs n'hi ha que sí i n'hi ha que menys.
Sí, sí, era hiperbaton, que si li canvies l'accent a pensar podria ser una maquinota de fer hiperbaton, no?
Hiperbaton.
De fer coses com de gimnàs. Però s'hi dedicava bastant, bé, que és veritat.
Home, sí, s'hi dedicava, però això... O, per exemple, fer amb F-T-W,
sí,
que és For the Win, Feliz traduciendo a Whitman, seria l'estat.
Qui no ho és, no?
Qui no ho és, exacte. Home, traduir Whitman és, no sé, és un moment de joia, suposo. Mm-hmm. Traduir Perec ja deu ser més complicat.
Una mica, sí. T'imagines? Però un terme hauria de pujar el...
Exacte, és que jo alguna... En fi, aquell repte, no?
Aquell repte, aquell eclipsi.
De dir, contingut o forma. Hi ha un moment, això em quadra perfecte, però no té res a veure amb el que va dir Perec. Però és més important, en aquell sentit, la forma, no? Que no passa el contingut.
Sí, sí, en aquest cas sí.
Not safe for work, que són les sigles NSFW, és Nunca seràs Foster Wallace.
Gran veritat.
Sí, això és impossible.
Hi ha molta gent,
no?,
que ha volgut ser-ho.
Com qui?
No, molts epígons ha tingut. És a dir, després de Foster Wallace...
Epígons,
Molta gent, sí, sí.
Què és un epígon, David?
Bé, és l'últim exemple, i sempre dit en un sentit despectiu, l'última, no?, mostra o manifestació d'alguna cosa, algun corrent. I en aquest cas molts imitadors de Foster Wallace van sortir a partir dels seus llibres, dels seus contes, del seu estil, dels seus reportatges novel·lístics, no? Però de Foster Wallace només n'hi ha hagut un.
Correcte.
Sí, sí.
Per exemple, IDK, que la gent es podria pensar que és I don't know, és Inicio drama kafkiano, i DM, que... Hi ha gent que utilitza per direct message, però jo crec que els adolescents ara mateix ho estan utilitzant per Dante Maravilloso. Moltes gràcies al Giancarlo per aquesta gran taula. I volia compartir també una cosa que va posar la Yolanda Bataller a Twitter, i és que la notícia que el 7 de desembre de 1938 el New York Times publicava una notícia amb el següent titular, que era Bette Davis, divorciada, llegeix massa, diu el marit. I continua la notícia dient el marit, Harmon Oscar Nelson, es va divorciar al·legant que Davis pensava que la seva carrera era més important que el matrimoni i que fins i tot llegia quan Harmon tenia convidats.
Mare de Déu. Quina ofensa.
Quina ofensa, exacte. Com gosa. No està de peu amb la còfia posada esperant si volen algun refresc, alguns aperitius.
O fent croquetes.
O fent croquetes, correcte, perquè si és mare o potencial mare ha d'estar fent croquetes com amb un desfici.
Sí, sí. Com deia, Hi havia una època que en aquest país es feien acudits de... Bé, tu saps que el James Stewart durant molts anys va ser James Stewart.
Sí,
no?
I tant. Sí, Burt Lancaster.
Burt Lancaster i tal. Doncs a partir d'això, d'aquesta pronúncia, hi havia una època que la gent feia humor dient Bette Davis, Bette. T'ho juro, això ha existit, parlo de fa 40 anys.
Però em sembla molt bonic, David, sí. Ho dius com si...
No, ho dic.
Has de pensar que en aquest país...
Ho dic descriptivament. Ja tots sabem, per exemple, que Kirk Douglas és el pare de Michael Douglas.
No? Que... Ah, i aquest moment.
Jo crec que és generacional, que una generació aprèn a pronunciar i que, en canvi, sí, però tots som fills de Jordi Novelles. Això sempre... Sí, Jordi Novelles era la veu històrica...
Ah, val, pensava que era una lectura estranya. I dic,
de TV3, la veu en off de TV3, no? El que va fer escola dient Jack Nicholson, Michael
Susan
Keaton.
Ah, Nicolas Cage.
Hi ha una escola de Novelles.
Doncs, per exemple, el Kirk Douglas és que no es deia ni així. No? Un dia vam recuperar els noms autèntics dels actors i aquest va decidir que allò era el més americà que es podia tirar a la cara i que, per tant, era el que s'havia de portar.
Exacte.
Però total, això, mira. Segons el marit de Bette Davis, Reading is not sexy. Que era el gran titular aquell que també hem comentat en aquest espai. Sí, que sí. És una sobirana merda. I que, en fi, que m'és igual si és sexy o no.
Sí, sí. No came lo perfume de Nina Ricci. Si más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis. No sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta.
Aquesta que estem sentint és Ana Isabel García, més coneguda com a Gata Katana, que era una artista, rapera, poeta feminista i politòloga de Còrdoba, que va morir amb 25 anys el 2017, però té igualment una obra publicada i uns discos excel·lents. La poso perquè trobo que... Bé, perquè sempre està bé reivindicar-la. I volia parlar una mica de les pancartes del 8 de març.
Sí, sentia que citava la teoria King Kong. I
sí, no, és, vull dir, totes les seves lletres estan plenes de referències, diguem-ne, literàries, filosòfiques, polítiques, les recomano molt vivament. Crec que la meva preferida de totes, i també la més literària, era una noia que portava una pancarta que deia Neruda, calla-te tu.
Està molt bé.
Sí, trobo que sí.
Sí, sí, sí.
M'agrada molt com a microconte, fins i tot. Neruda, calla-te tu.
Exacte, Neruda, ¿por qué no te calles? No?
¿Por qué no te calles?
Sí, sí, sí.
Quin pieza, no, Neruda?
Sí, sí.
Segurament
sí.
En el rànquing dels top poetes machirulos té un poema o una narració sobre una violació? Pot ser?
No ho sé. Si és així, no l'he llegida.
Sí, crec que sí, romantitza totalment haver anat a més... Crec que la dona, no sé quin, però més amb tot el rotllo exòtic. Crec que és com una criada de no sé quin país i explica com la viola i ho romantitza tot plegat i és molt bonic. En fi, Neruda, calla-te tu i...
Està molt bé.
Sí.
Porque estàs com ausente.
Porque estàs com ausente, exacte. T'agrada quan no et molesto, no, imbècil? Doncs mira, doncs tu estàs mort i jo no. M'agradaria deixar això una mica més amunt.
Si us plau.
M'agradaria marxar.
De totes maneres, abans de marxar, et faig entrar en un jardí si et pregunto per què et va semblar la polèmica lingüística posterior de les pancartes del 8M, dic.
A veure, jo crec que no em posa gens en un jardí. Jo crec que és molt lícit reivindicar, no?, el paper de la llengua catalana, la importància que estigui present a tots els terrenys, perquè al final vivim en aquesta llengua. No penso que serveixi per desacreditar el feminisme ni la manifestació del 8 de març. I el que sí que grinyola és que senyores que mai es pronuncien... En cap sentit sobre el feminisme o que només s'hi pronuncien en contra, critiquin la manca de català el 8 de març. Vull dir, això a mi és el que em grinyola, però evidentment, vull dir, sí, el català a tot arreu i s'ha de treballar, però bé, en fi, lliçons les mínimes de qui no mou el cul del sofà.
Queda claríssim. El català, passa'l.
El català, passa'l. I m'agradaria marxar amb aquest magnífic anunci de la campanya del Trump. A veure si et sona l'estil.
Perdona, no et vull molestar, però tu ets Immanuel Kant, no?
Ei, sí, sí, sóc jo.
Que fort, sóc super fan teu des de sempre.
Ah, merci, moltes gràcies.
És que fort, l'imperatiu categòric és que és flipant. No me'n recordo ben bé com era, però el rotllo actua com creus que hauria de fer-ho tothom. És que m'encanta, de veritat, és que és una bomba.
Però tu l'has entès bé?
Crec que sí, no?
Aleshores, per què tens els peus a sobre el seient?
Uau, és veritat.
I un piment cívic a dintre del tram, un mal ciutadà que no cuida el tram.
No m'ho crec que tu mai hagis estat incívic. Alguna coseta deus haver fet.
Jo ni de conya perquè sóc el cant. Comportament exemplar. Tot el que faig podria ser universal.
No, però sí que és veritat que alguna vegada he vist un lloc lliure des de fora del tram i no he deixat sortir primer la gent, saps? He entrat ràpid perquè no volia que em prenguessin el lloc, saps? Però això està malament, això està malament.
Que sembla una tonteria, però s'ha de deixar sortir abans d'entrar, no?
Sí, 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 totalment, perquè...
És un espai petitet, ple de gent, si tu pensant en els altres...
En fi, que el gran Cristian Flores, autor del Velázquez i Yo Soy Guapa, celebro molt que hagi fet aquesta col·laboració amb una campanya pública i jo penso realment això, que les campanyes públiques farien molt bé, no?, de posar-se en contacte amb nous creadors i sobretot amb el talent i en aquest cas amb l'humor, no? Perquè a mi en general les campanyes institucionals em foten un pal.
No, és que efectivament són molt, vaja, són molt enfocades i avorrides i fetes i pensades per ments que no saps ben bé què estan fent, perquè no tenen cap solta i sobretot perquè no aconsegueixen cap rèdit. Aconseguir posar-hi autotune a cant, diguem-ne, i aconseguir el que ha fet això, que per cert, òbviament vaig descobrir gràcies a que tu vas penjar-ho, de manera que, no, jo crec que per molts anys, per tant, felicitats efectivament, i que moltes campanyes vagin per aquí. Però no et deixaré marxar, de totes maneres, sense fer, home, un petit regal, fa estona que la Rosa el busca i finalment s'ha descarregat.
Se'ns esmolen les dentetes quan la mare fa croquetes, ben rosers i cruixidores, no te'n minges, en devores. Sí. En qualsevol ocasió, si hi ha croquetes, millor.
M'encanta.
La gran Cinta
Massip. Gràcies,
Rosa. La Cinta Massip i el Toti Soler amb aquest disc doble, perquè, fixa-t'hi, és per molts anys barra bon
sí,
profit.
Sí, tant,
no?
I tant. Jo sempre mirava només la primera part. Per molts anys no m'interpel·lava prou.
Exacte, doncs aquí tens les teves croquetes musicades.
Oh, que bé.
El somriure de deixar-me pensant en croquetes, vaja, pensant en Martí Pol.
No, croquetes també, que ja... Ara mateix ja vindria sent hora, potser, de queixalar-ne alguna.
Apa, bon profit.
Que vagi bé.
En qualsevol ocasió, si hi ha croquetes, millor.